El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Tens una nova finestra a cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega't la nova aplicació a l'Apple Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix continguts 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Guatequemania amb Josep Maria Planes.
Bon dia i benvinguts de nou a Guatequemania. Són les 12 i 5 minutets del migdia i com cada dilluns ens trobem aquí a Cugat.cat per recordar la música dels anys 60, 70 i 80. A la part tècnica, com sempre, el nostre estimat Adrià Tirado. I presentant aquest programa des de l'estudi número 1, el vostre amic Josep Maria Planes. Bé, amics, fa 15 dies que ens vam sentir perquè el dilluns passat era festa i no vam tindre l'ocasió, i com és el primer dilluns de programa del mes, ens visita, com sempre, diversos amics, entre ells el policia facètic Josep Maria Papasell. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, bon dia.
Ha anat bé el viatge de Barcelona aquí?
Sí, sigut còmode i entretingut.
Molt bé. Després tenim el baterista dels millors d'Espanya, Jerónimo Martínez. Bon dia.
Muy buenas. Yo he venido en un jet privado, ¿eh?
Vale, perfecto. Cuidado. Ya he visto aparcado ahí, sí, en la Plaza Octavia.
He aparcado en el monasterio.
Muy bien. I després avui tenim, pues, com ja us vaig dir i vaig comentar a través de Facebook, un convidat d'honor. No havia festa en els anys 60, no havia guateque en els anys 60 on la música dels Mustangs no estigués present. I amb ells, pues, la seva veu i portaveu i la seva imatge, el senyor Santi Carulla. Bon dia, Santi.
Molt bon dia. A més, estic molt content perquè és música dels anys 60, 70 i 80.
Sí, sí, sí.
Nenos, mal que no anem als 90 ni als 2000.
Ja arribarem.
Que això m'has donat una gran alegria de que parlem de la que ens toca, bueno, més a la... És broma, que la dels 80, la dels 90 i els 2000 també està molt bé,
sí, però...
la nostra...
Tot bé dels 60, eh?
Exacte,
tot bé dels 60.
Tot bé d'allà.
Mira, Santi, jo vull que aquesta conversa que tindrem és d'amics com som amics i que realment ens trobem, pues, distesos, com sempre tu i jo i el Maria Papasell i el Jerónimo, sempre hem estat distesos, com si estiguéssim a casa. I volia començar el programa d'una manera especial, posant una cançó i dels Mustangs, però... m'he tornat boig sabent quina cançó podria posar, no? I al final m'he decidit per una, no la més coneguda, però sí una que defineix i premonitoria del que ha sigut des dels anys 60 fins aquí. La va composar el Paul McCartney quan tenia 15 anys i es deia Estoy cerca de los 15. Quan el seu pare va fer 64, li va fer, la va reescriure i li va dir, ara que tenia 64. Els Mustangs, l'any 66 o 67, la van fer i veu titular-la quan tenia 63. I la lletra realment expressa el que ha passat després. Sentim-la i després comencem a parlar.
Perfecte.
Sentim aquesta cançó. Deu en tirador.
Molt bé.
Un nuevo siglo se acerca ya, pronto llegará. No sé tan siquiera si podré cantar cuando tenga 63. Si alguien se ríe al recordar lo que fue el ayer, con voz gangosa será otra cosa lo que cantaré. Tendré que contarles que no fue tan mal cuando tenga 63.
Tal vez lloremos al recordar qué follón se armó cuando empezamos y nos largamos a vivir del rock.
Todos los veranos a cantarles y a vivir al sol sin pensar en más. Fue una
seguimos, gracias a Dios, juntos como hoy. Le cantaremos viejas canciones del 63.
Bé, pues, Santi, subscribeixes el que diu la lletra?
Total i absolutament. A més, la lletra era del Marco. I aquesta cançó té diverses anècdotes. Acabem la cançó, tal com hem sentit ara, Jóvenes, éramos tan jóvenes, recordant una cançó de Cliff Richard i els Shadows que no sí, tenia sí. res a veure amb els Beatles ni amb el Cuando tenga 63.
Correcte.
Després vàrem dir 63, a pesar de que la versió original era de 64, perquè amb espanyol, amb anglès, les dos són monosíl·labs. 3, 4, vull dir, no, però 4 anava malament. Cuando tenga 64 no va bé. Sin embargo, 63 sí que va bé. I a més canten tots els Mustang,
fan l'únic disc.
L'únic disc que,
cançó,
que,
vaja,
que fem de solistes un moment de la cançó, tots 5 i té la seva gràcia. Sí, sí.
Llavors l'únic que no estic d'acord amb aquesta lletra és quan diu com voz gangosa, serà altra cosa. La que canta gangosa res, eh.
Bueno, ara ja no, ara ja és igual la veu que posis. Tothom coneix la veu dels Mustang sí. i la manera de fer dels Mustang i ho fem molt 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 de gust. I sembla mentida, sí, sí, han passat ja gairebé 50,
no,
56
no.
anys.
Ah, exacte, més de 50.
56
més.
Anys sí, sí. I encara, vull dir, continuem amb la forma de fer que teníem sempre.
Seguiré siendo fenomenal, guapo i otoñal, Santi.
Això ho cantava el Toni,
però
que va ser el primer, el primer que va començar a tindre cabell blanc, eh? Sí? I el Dio Tonyal ja era d'allò, sí.
Pues,
no, està ben trobat.
La lletra és que va ser premonitori, i dic, ostres, tu, és que explica el que realment ha passat amb aquests 50 i pico d'anys.
Efectivament.
Veu ser uns privilegiats, els Mustangs?
Sí, la veritat és que sí, van tindre molta sort, juntament amb altres grups que van començar en el primer moment, que per desgràcia ja no... Pues, Lone Star, Los Pájaros Locos, en fi, que van ser realment els pioners, i a Madrid, per exemple, doncs hi havia Miki Los Tonis, Pequení, que és Los Sonor, Los Relámpagos, i per desgràcia ja no existeixen. I els Mustang i els Sirex, pràcticament, som els únics que hem pogut anar continuant fins a arribar als dies actuals. I jo, que continuo cantant amb el nom dels Mustang, la gent ho identifica perfectament. És dir, que si això no és ser privilegiat, ja em diràs tu el que és ser privilegiat. Sí.
Continuem sent joves?
Doncs ho procurem, perquè jo sóc un dels convençuts de que la joventut o la senectut, per dir-ho així, no ho portes en el carnet d'identitat, ho portes una miqueta en el cor, a la manera de pensar, a la teva manera de fer la música i de dir la música i interpretar-la d'una manera determinada, i això sí que ho continuem tenint i ho porto molt a glòria, molt.
Pues ara vull posar una cançó que tothom coneix, abans l'has nombrada, però una cançó que està en un disc especial i una versió especial, Jóvenes.
Molt bé.
Però Jóvenes... amb un dueto.
Sí, i tant.
Que tu vas fer amb el Cliff Richard.
Doncs efectivament.
Amb el Cliff Richard, amb una particularitat. El programa anterior jo vaig posar una cançó, aquesta mateixa, cantat per tu, amb la col·laboració de Langeberg.
Augeborg, sí.
Però cantaves en anglès.
En anglès, sí.
I ara sentirem en castellà, però el Cliff Richard també cantava en castellà.
Cantant en castellà, efectivament.
Sentim-la.
Jóvenes, éramos tan jóvenes. Soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad, y al fin son de la vida el lugar que prefiero, porque tienen la verdad. Y brilla en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes.
El tiempo... Jóvenes, Cliff Richard cantant en castellà amb la versió acompanyat del dueto del nostre amic Santi Carulla.
Y que te has de fijar mucho,
sí,
para notar quién es uno.
Bueno, se nota un poco.
Cuidado.
No, però... Jo recordo que els fax que ens enviàvem, que llavors encara no hi havia
els
e-mails i els whatsapps, sí. Però com lo tendría que cantar, em preguntava ell. Hombre, en español, claro, porque nosotros... vale, pero cuando vengas ya me dirás... perquè, clar, ell l'espanyol no el parla, evidentment.
Sí. Le dijistes ni tu ni jo.
I me'n recordo perfectament, i sí, li va fer gràcia, doncs, de fer-ho amb espanyol. Sabia que era un disco dirigit al públic espanyol, sí. i que la versió en castellà de la seva cançó Young Ones, doncs, l'havien fet nosaltres, i ell, doncs, va voler participar amb això.
Sir Cliff Richard, Harry Roger Webb,
es
deia, de fet. Hi ha una cosa que volia preguntar. Tu te'n recordes de la primera cançó que vau gravar, els Mustangs?
Sí. Estem parlant del 1492. Ah, no, això va ser. Això va ser allò de tierra.
Palos, en Huelva la gravé.
No, però bueno, dos setmanes més tard entraven els Mustang amb un estudi de gravació per gravar el 500 milles.
Del Richard Anthony.
Del Richard Anthony, precisament.
Jo pensava que era una altra cançó.
Però sense el Richard Anthony.
Sense el Richard Anthony.
Bueno, va ser aquesta i una que es deia No lo ves, que era del mestre Solà, del Josep Solà, que va morir no fa massa, fa uns 4 o 5 anys que va morir, pobret. Doncs sí, van ser les dues primeres cançons que vam gravar.
De quin any parlem, del 61?
1961. Efectivament.
Sí, ja, perquè tu vas començar molt jove.
Molt, molt. Jo no tenia ni edat encara legal per firmar el contracte amb la companyia discogràfica. I va tenir que firmar el Marco, en nom de tots, i que era el que tenia un parell d'anys més que nosaltres. Jo en tenia entre 16 i 17, tenia jo.
16 i 17.
I el Marco ja tenia els 18 i ell va poder firmar el contracte. Perquè els altres encara no havien fet els 18 anys.
Sí, però aquells anys la majoria d'edat era els 21, si no recordo el moment.
No, els 18 anys podies signar el contracte, diguem, comercial, o podies signar, o millor per altres coses, era els 21, però sí, ho recordo perfectament, que no vaig poder firmar jo. Sí.
500 milles va ser un èxit molt important.
La veritat és que sí. Richard Anthony era una cançó nord-americana que l'havien fet Peter, Paul and Mary, en altres versions també, molt, molt important, i però aquí a Europa la va introduir Richard Anthony, el francès, d'origen egipci.
Sí, correcte, ell va néixer al Cairo.
Bueno, després va estar amb nosaltres a Barcelona gravant la cançó també, el mateix cas que el Cliff Richard.
Aquesta cançó és del folk americà.
És del folk americà.
De l'any 1800 i pico. Sí. Pues vull que sentim aquesta cançó.
Perfecte.
Amb el Richard Anthony.
Amb el Richard Anthony.
També cantant en castellà.
Fent el duet també, efectivament.
Marchado sin decirnos ni un adiós. Siempre oiré silbar el tren, siempre oiré silbar el tren que alejó 500 millas a mi amor. Aún recuerdo aquel ayer en un triste atardecer, solo y frío en el andén del adiós. Siempre oiré silbar el tren, siempre oiré silbar el tren que alejó 500 millas a mi amor.
Pues aquí estava el senyor Richard Anthony, que ens va fer moltes cançons també interessants, però els Mustangs la van abordar, aquesta cançó. Jo estàvem aquí explicant les nostres batallites, els nostres guateques d'aquells anys en què jo vaig començar, t'ho deia, amb 12-13 anyets, i que les cançons dels Mustangs em van fer a mi començar a ballar i expressar-me i poder-les cantar amb la parella.
Venen de molt lluny.
Venen de molt lluny. Josep Maria,
digue'm.
Quines preguntes tens per fer-li a l'entrenament?
No, estava jo pensant, dic, un dia que tots els títols són en espanyol, avui no em pregunten res, tu.
Perquè el teu inglès de Birmingham ens agrada massa.
No, ja li voldria dir al Santi, que ahir precisament ho estava comentant amb el Miguel, que
sí,
era el baixista vostre.
Sí,
jo li vaig fer ahir una pregunta i li dic, Miquel, dic, si els Mustangs, dic, en vez de ser els anys 60, fossin avui dia, seria el mateix? I em van contestar rotundament, diu, no.
Segurament. Segurament, no, perquè mira, la música evoluciones, vas sí, evolucionant sí. I a lo millor comences d'una forma sí. I al cap dels anys doncs ho converteixes en una altra història sí. I el Miquel precisament és un dels homes que més ha evolucionat en aquest aspecte. Ell ara que està ja fora de la música, tu el coneixes
totalment,
bé
totalment,
i està
sí.
Absolutament fora de la música, no té res, és més, ja no té ni interès per... ell ho veu d'una manera absolutament diferent, i el que ell va fer en els anys 60 ja no. Jo és diferent, perquè jo m'he continuat dedicant, tinc el contacte amb el públic tal com el tenia, sí, ell ja l'ha perdut, ell sí. ja no està veient el públic en directe. Llavors, jo doncs continuo fidel en aquella manera de pensar, i això el Jeroni
em sembla perfecte, de veritat.
Que ell continua, sin embargo, la nostra manera de pensar, tant del Jerónimo com la meva, musicalment parlant, sí que pot haver evolucionat, i pots, però tu saps perfectament que el teu és allò i t'has de dedicar amb allò, i que el públic evidentment espera. Jo vaig anar a veure el Paul McCartney quan va venir en directe al Palau de Sant Jordi, i fins que no va començar a cantar les cançons dels Beatles, que tots coneixíem,
claro.
la gent no va començar a reaccionar, perquè ell cantava coses de Wings i coses que ell havia composat posteriorment, tot i siguent el senyor Paul McCartney, però no era el Pepper Bracter, ni era el I Should Have Known Better, ni era...
Bueno, mal que, estava... que le penses, que aquello ha significat mucho en la música.
Ha significat tot, ha sigut el rien ne va plus de la música. Llavors, això és una mica el que li ha passat al Miquel posteriorment, i m'imagino amb l'Antonio, el bateria, que tenim menys contacte, però que també, potser ells musicalment parlant, pensen de manera diferent, i per això ell et va respondre, no, ara ho faria d'una manera totalment diferent.
Però de totes maneres, que bueno, ja el coneixes tu més que jo,
sí,
per alguna cosa, estar casats 40 i pico d'anys, per dir-ho d'alguna manera.
Junts, sí.
Però bueno, no sé, jo a vegades penso que inclús has tingut una mica d'enveja també, perquè sempre diu, oh, és que som grans, què vol fer la gent gran ara tocant i cantant? Llavors jo li contesto moltes vegades, dic, escolta, aquí tens el Paul McCartney, tens cantant de gent que estan cantant.
I el Mick Jagger i el Keith Richards.
Dic, llavors l'estrany ets tu.
Hay una cosa que también es cierto, ¿no? Dice, no sería lo mismo. Es que no sería lo mismo, es imposible. El carrerón que tuviste y la oportunidad de hacer todas esas músicas de tanta gente bien hechas, además de bien hechas, pero tanta carrera, coge una gente ahora que se hacen famosas y han hecho una canción. Una canción y son famosos, pero es que desaparecen pasado mañana. Han hecho, desaparecen y van a una discoteca y la gente, ¡ay, ay, es aquel! Pero
no, pasa que tuvieron la visión, aparte de ser buenos músicos, tuvieron la misión, o sea, la buena visión de interpretar, pues, música de como sabemos,
bueno, es que
de los Beatles, y encima en español, que entonces,
ya,
en aquella época, lo que has dicho tú.
Pero que cogiera, por ejemplo, a alguien, un grupo de ahora y tal, y dijera, pues vamos a hacer una carrera bien montada como la de ellos y tal, ¿de quién cantarían canciones? Y es que
yo no me los veo cantando de Beyoncé, por ejemplo.
Claro, es que no hay.
Evidentemente.
Es que
no los veo cantando.
Es muy difícil transportar exactamente en la actualidad el de allò. Porque ya el espíritu sería diferente, ya faríamos una otra cosa. O millor composaríem, que a l'època ja vàrem composar també. El que passa que, clar, les cançons pobretes, entre cometes, que nosaltres composàvem, eren vamos, una escala de l'1 al 10, eren un 1 en comparació amb les cançons que gravàvem, que eren les que la gent li interessava.
És el mateix.
Sí, és veritat, Santi, que moltes cançons que veu gravar dels Beatles, inclús, en castellà es van vendre més que en anglès.
El submarino.
Bueno, normal, submarino, per normal, exemple, sí, perquè, sí. Perquè la gent ho volia entendre.
Sí, 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 sí.
No, avui en dia la gent inclús van a veure pel·lícules amb la versió original per tenir la veu de l'actor que està fent el... Per què? Perquè ja saben anglès. Mm. I llavors això ajuda molt. A l'època nostra això era impossible.
No,
nosaltres volíem veure les pel·lícules doblades i volíem sentir les cançons en castellà.
Esto es una cosa que yo hablo con Papa Seid. Lo cierto es que de la música de los Beatles, mira que ha habido gente que de una u otra manera ha hecho. Han imitado la portada aquella de las caras, sí. Hasta los salvajes, sí. La cara y la... Pero yo, se lo he dicho a Papa Seid, yo creo que la mejor carrera, digamos, teniendo el repertorio Beatles, es la que hicisteis vosotros.
Bueno, porque...
No hay nadie que tuviera... Porque es que lo de los Beatles tenía enjundia. O sea, sí, se oía una cosa y tal, y los únicos que han hecho... Además, eso lo hablaba contigo el otro día... que han hecho la música, pero con el envelope de la cosa, y además con la letra en español, que eso influía mucho.
Claro, total,
había gente que prefería mil veces bailar con las letras vuestras de la música, porque oían lo mismo, además oyendo algo que les podía afectar aquí al cor, ¿no? Porque
tú ten en cuenta una cosa, cuando estuvieron en Barcelona, y Emi, que éramos de la misma compañía, nosotros grabábamos en la EMI española y los Beatles en la EMI inglesa. Incluso antes, en el estudio de la calle Urgel, Barcelona, que ya no existe ni el edificio. El propio Paul McCartney me dijo, dice, a ver, espera un momento, cuando oía que escuchaba nuestras versiones, dice, espera un momento, dice, ah, es la vuestra. Hasta que no entraba la voz, per la part instrumental, el tío no sabia si eren los Beatles los que estaven tocando o era la versió nostra.
Verdad.
I al entrar la voz decía, ah sí, sois vosotros. Perquè això, clar, això és un regalo que em va fer el Paul McCartney.
Hem sentit cançons ingleses, que era el mercat, hem sentit cançons franceses, amb el Cliff Richard, que era el mercat... Hi havia un altre mercat molt important, que era l'italià en aquell moment.
I tant.
Els Mustangs van gravar Il Mondo, amb del Jimmy Fontana, el famós Jimmy Fontana, que es deia Enrico Sbricoli, perquè ahí queda, i veu fer una versió fantàstica. Però jo també encara tinc la versió que tu cantes amb el Jimmy Fontana.
Efectivament.
En castellà, i també... Sempre posem cançons dels artistes, però avui vull acompanyar una mica.
Perfecte.
Perquè eren els tres mercats, l'anglès, el francès i l'italià, que en aquell moment era lo màxim dintre del món de la música. Més que l'americà, Sentim el Jimmy Fontana amb duet amb el senyor Santi Carulla, o Santi Carulla amb el duet amb el Jimmy Fontana.
No. En esta noche ya no pienso, amor, en ti. Abrí los ojos solamente para ver, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. El mundo, por eso ahora yo te miro, en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Se muere y llega el día, y este día verá. Llega el día.
ese día
bé, doncs, el mercat italià ens ha donat el Jimmy Fontana com a exponent de la música d'aquells anys. Alguna anècdota?
Hi ha una cosa que molta gent no sap, i és que un dia estava el Jimmy Fontana, que va venir a fer unes actuacions a Catalunya, i estava en un hotel a la Rambla de les Flors. Estava a la Rambla de les Flors i estaven allà. I tenia tota la tarda lliure i va sortir a passejar. I va passar per una botiga de souvenirs, que tothom que conegui la Rambla, que conegui Barcelona, sap que està plena de botigues de souvenirs, i es va comprar una guitarra espanyola. Es va comprar una guitarra espanyola, li va fer gràcia, la va comprar bé de preu en una botiga de souvenirs. Bueno, va anar cap a l'hotel, després de donar una volta, i se'n va anar i va provar la guitarra. Va començar a rasguejar la guitarra i a fer uns acords i tal i qual. I sabeu quina cançó va néixer aquell dia a la Rambla de Barcelona?
No.
El Mundo.
Ah, sí?
Aquesta cançó la va composar a Barcelona amb una guitarra que havia comprat per les Rambles, i després ell la va perfeccionar i la va acabar d'arreglar a Itàlia i la va gravar, lògicament, però al principi va ser a Barcelona. I això m'ho va explicar-ho ell personalment. Vull dir que pobret també va morir fa 5
sí,
o 6 anys.
Sí, no va, no, fa molts anys. Home,
4 o 5 bé, anys, sí, fa, sí, sí, no fa sí. gaire. I clar, això... Són coses que, perdona'm, planes, però t'arriben al cor.
Sí, home,
són coses que dius, ostres,
que tu has viscut,
és important que ho has viscut
i que t'ho expliqui la pròpia persona.
I ha explicat la pròpia persona, doncs té molta gràcia. Sí, per mi, sí. Per lo menys, la té.
Hi ha una cosa que m'agradaria saber, i suposo que molta gent, si portes tants anys, 50 i pico d'anys allà en el món de la música, canviaries alguna cosa a la teva carrera musical?
Home, sempre hi ha alguna cosa que diries...
O t'agradaria fer alguna cosa que no hagis fet?
Bueno, sempre, i això el Jerónimo també ho sap perfectament, sempre hi ha aquella gravació, aquesta nota, o aquest break, o aquesta d'allò, doncs m'hauria agradat fer-la d'una altra manera, perquè això ho estàs sentint contínuament, i sempre que sents la cançó, sembla que és amb un martell...
És mejor ver el tot. Total. No va haver a pensar en una... Hay que ver el total.
Evidentment, sí. Però... I no solament des del punt de vista musical, també hem comès molts errors personal i professionalment en aquest món, i el que estic libre de culpa que tira la primera piedra, però... sí, però bueno, però sempre, i tal com ha dit bé el Jerónimo també, has de mirar les coses en conjunt, i en general crec que ha sigut una carrera la meva molt i molt digna. M'hauré equivocat de vegades, personal o professionalment, amb coses, però tampoc no hi renego d'una manera... Però sí, si fos a temps que tinguéssim sí. aquesta moviola per tirar enrere i dir vaig a canviar això, alguna cosa jo la canviaria.
Aquel disco de Muñeiras, no estàs molt convencido, però bueno.
Jo amb aquest aspecte sóc totalment al contrari.
A vegades m'ho he... T'agrada mentir, ets fidel a l'on és
fet. Jo m'ho he preguntat, si tornés, tingués l'oportunitat, m'agradaria tornar a passar tot el mateix que he passat. I passat de bones, de regulars i de molt dolentes. Però els voldria tornar a passar, de veritat, eh?
Sentint el...
No t'ho creu.
Les buenas fueron más buenas porque había las malas.
Sí, sí.
A lo mejor si todas las arreglara las buenas no serían tan buenas.
Doncs també és veritat això que dic.
Hombre, ha d'haver de todo, si no...
Jo el que trobo a faltar és sentint el Cliff Richard, el Richard Anthony, Jimmy Fontana. Vosaltres que veu gravar tantes cançons dels Beatles, no trobes a faltar un dueto amb el Paul McCartney?
En aquell moment no va haver-hi oportunitat de fer-ho, i la veritat, el disc corria una certa pressa perquè es tractava d'una celebració de 40 anys.
Sí.
A lo millor, doncs, haguéssim iniciat converses, iniciat coses, però la veritat és que allò del Cliff va anar molt de pressa, afortunadament. Ens van a posar en contacte amb el David Price, que era el seu mànager personal, i en seguida, doncs, va dir sí, Sir Cliff està interessat amb el tema i tal, i a partir d'allà ja va anar molt ràpid.
Hablando de Beatles... Cuenta la anécdota que has dicho del Paul McCartney, que es buena. O sea, no la cantaste con él, pero la anécdota la acaba de decir hace 5 minutos.
Ah, que estaba en el micrófono cerrado.
Paul McCann oyendo ya hasta que no cantaba, sí, no sabía quién era. Dilo, sí, porque eso, no, esa es la satisfacción de los Beatles, sí, sí, con él, és esa.
Sí, no, això és, això claro, és cert. Quan ells van venir a Barcelona per actuar en la plaça de Toros, sí, Monumental, sí, nosaltres, que estàvem contractats juntament amb el Sirix per fer el programa, no hi vàrem poder anar perquè aquell dia teníem una actuació a València, concretament. Sí. I clar, la distància...
No permetia.
No hi havia autopistes encara, no, estem parlant de l'any 65.
No parlem d'AVE perquè tampoc continua, eh?
Ni hi havia AVE, ni hi havia autopista, i com a mínim anar a València eren 5 o 6 sí, hores, sí, sí, és a dir, sí, que no podíem... Com a mínim, què dic jo, potser més. Llavors, al dematí sí que vàrem estar amb ells, en la companyia de discos, que torno a repetir que la nostra era la EMI espanyola i la d'ells la EMI anglesa, i ells van venir allà, i els hi van estar posant les nostres cançons i els hi van dir, mireu, els Mustang el que fan són les vostres versions en espanyol, venen molt. Ell va estar molt content perquè pensava, com que l'autor sóc jo, doncs ja em va bé que d'allò. Sí. Però ell, mentre li posaven les cançons, no sabia fins que la meva veu entrava i era clarament en espanyol, quina versió era, si era la versió instrumentalment parlant abans de que entrés la veu, si eren ells o érem nosaltres. I llavors ell deia, sí, sí, ara, estos somos nosotros o estos sois vosotros, perquè ja sentia que estàvem cantant.
Bueno, en algunes canciones, hasta al cabo de un rato, yo oyéndolo en español, y decía, ¿cuándo grabé yo esto? ¿Cuándo lo grabé?
Hi ha una cançó emblemàtica que és una de les cabres mai s'hauràs tocat, és Submarino Amarillo, imagino.
Sí, no ens la perdonen enlloc. No. Vull dir, aquesta l'hem de fer sempre, si
anem
no...
Anem a sentir-la una mica.
Bueno.
Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y amarillo él muy bien pintó. Y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar, y el color de mi soñar, amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es. Amarillo es, junto a mí, a bordo están los que navegar amarán, ya cantar van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo es, amarillo es, amarillo es.
Submarino Amarillo.
Amarillo, evidentment, no és la cançó més inspirada dels Beatles, evidentment que no.
Però molt comercial, eh?
Molt comercial, no.
Bueno, jo, lo que la dio Blada, tenia la vertiente del sí, cachondeo, però ojo, és que estos tíos vivieron una època que aunque sacaran y hicieran una sardana pop, la vendían también.
Se podían permitir el lujo de hacer esto, sí, porque sí, luego sí, detrás venían un Strawberry Fields Forever, sí, y ahí es donde te sacan, o un Penny Lane.
Exacto.
O un Ejut, que es donde te sacas la gorra.
¿Cuántas veces he llorado yo, bueno, oyendo el Strawberry Fields y cosas?
Pues natural.
Y no sé exactamente de dónde va la cosa y tal, y te pone la piel de gallina, claro, y te pones a llorar.
Strawberry Fields yo creo que estuvo inspirada en Almería.
Ah,
en Almería,
sí, sí,
inspirada en esta canción.
Sí, per les maduixes.
No, perquè van anar a fer una pel·lícula. No
sé, ¿Cómo gana la guerra?
I
llavors recordó a los Beatles que uno de ellos, el padre, tenía una granja en Inglaterra con la misma verja que se encontraron en la finca de Almería. Y en esta finca criaban, bueno, cultivaban...
Maduixes.
Sí. I llavors, pues, li va recordar això.
Sí.
Joan Maria, alguna anècdota dels Beatles, dels Mustangs?
No, ara ho estava comentant al micròfon tancat, de que dic, jo també he cantat amb els Mustangs, imagina't tu. Però, bueno,
van aplaudir?
No, aplaudiran bé, jo pujava allà de fer de coro I era en anglès i a vegades...
Ui, en anglès!
Home, en anglès!
Espera't, espera't.
Ahí sí, ahí sí.
Jo no devia tindre una...
Era una galleta més de Liverpool.
Però hi havia trossos que digues, això és molt complicat per mi, i bellugava només la boca jo. I estava content. Una cosa, Santi, vosaltres no heu gravat, o sigui, heu gravat, però pel·lícules no heu fet cap.
Sí, una que es deia Los Felices 60, la primera pel·lícula del director de cinema Jaime Camino. Era quan nosaltres estàvem a Cadaqués actuant a diari,
actuàvem
l'any 62, 63 i 64, perquè el 65 me'n vaig anar a l'Emili i després ja vàrem tenir molta... i ja no podíem actuar a diari perquè fèiem bolos gairebé cada dia.
A lo loco.
A lo loco, exacte. Però sí, allà vàrem fer una pel·lícula, interveníem tocant en el ranxo, que era la sala que ens d'allò, dèiem un parell de frases i després sortíem fent bulto amb una taula, amb una cafeteria.
Però com a pel·lícula no.
Una cervesa, por favor, sí. I ja està, o sigui, amb aquest d'allò. Però i en l'escenari sí, i cantàvem el My Bonnie, el No lo ves... i una instrumental del Marco, una, no sé si era la Matxe o el Shadows, una del Shadows, que el Marco saps que les feia perfectament. Sí.
Qué tiempo, qué ambiente cada que es entonces. Sí, sí. Eso era maravilloso.
Era un reducto.
Saps qui ens venia a veure posant el caparró allà al damunt de l'escenari, d'allò? El Pau Riba.
La figura.
El Pau Riba, ell estava a Cadaqués en aquell moment.
Bueno, i el Tarzán també venia.
Començava amb la música.
El Ben Muller.
Sí, el Tarzán també.
Moler, més que res a Tosa va ser lo del d'allò. Allà ens van vindre a veure, a part del Dalí, que venia molt sovint. Que venia.
Le pillava el lau.
Quan jo això ho vaig explicar-ho amb una emissora, tal com estem ara, a Miami, als Estats Units, i vaig dir que Salvador Dalí ens venia a veure actuant els músics.
I te dijeron, va!
No! Fíjate!
Jerónimo,
ahora me salía el dedo. Fíjate tú, Jerónimo, lo que dijeron. Y ya no se volvió a hablar de los Mustang en el resto de la... Solamente hablábamos de
Salvador Dalí.
¿Pero qué me dices? ¿Dalí os vino con aquel español cubanizado?
Sí, hispan-english.
Con un spanglish.
¿Y era verdad que el bigote?
Y era de esto. Y paseaba por la calle. Ya no van a hablar más de los Mustang. Mira tú la importancia que tenía. Pero sí que nos vino a ver, aparte de Dalí, digo, James Mason... luego Tap Hunter, no sé si us en recordeu, un artista
de l'oeste, aquelles
de l'oeste,
sí.
I molts, aparte de totes nostres senyorites, novia...
No lo cuentes, esto no lo cuentes.
Això pel mig no explicar.
No lo cuentes, no lo cuentes, porque este municipio es...
No importa, aquel municipio de Cadaqués també lo era, i sin embargo tragó, o sea que...
Del mercat americà alguna cosa has cantat. Jo tinc una cançó aquí preparada, que és No seas cruel.
Ah, sí, home, i tant.
De les poques cançons que heu fet del món americà, perquè era del Elvis Presley, aquesta cançó.
Sí, del Presley n'havien fet el Good Luck Charm, el Witchcraft, fet amb anglès, inclús.
Però aquesta és la més que
veu actuar. Bueno, potser sí, de les més conegudes, sí.
I veu cantar més. Sentim-la.
Si me quieres ver sufrir con ganas de llorar, si no puedes venir, podrías telefonear. No seas cruel con mi corazón. Baby, si te molesté, te juro fue sin querer. Olvida tu rencor y vuélveme a querer. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro querer, mira que eres tú quien quiero yo. No me vayas a olvidar, no me hagas padecer. Ven pronto otra vez y quiéreme, y sabes lo que es querer. No seas cruel con mi corazón. ¿Qué quieres estar de mí tan separada? ¡Qué pena! Ay, si vuelves yo te juro llevarte hasta el altar. Así podrás saber que soy tuya nada más. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro querer, y mira que eres tú quien quiero yo. No seas cruel.
Aquí estàvem tots ja ballant el rock,
sí,
perquè
sí, sí.
Era de les poques cançons dels Mustangs que el rock era més coneguda. N'han cantat moltes, perquè ara m'estava explicant que van gravar més de 300 cançons.
Efectivament.
Però alguna cançó o alguna anècdota de cançons que recordis tu que siguin memorables?
Home, per exemple, mira la primera versió que es va fer d'un tema de David Bowie, i parlo de David Bowie, que no parlo d'un dels anys 60, sinó que és un senyor que... per desgràcia, ens ha deixat fa 4 dies, però a l'Starman, que era quan precisament el David Bowie no estava en un moment encara àlgid de la seva carrera, sinó que era quan pràcticament començava. Potser no començava, però no era molt conegut. Doncs a l'Starman, la versió espanyola és nostra i és la primera que va haver-hi d'un...
Un trozo de canción, eh?
D'un pedazo de canción.
Esta i Odisea Espacial,
sí,
les dos més...
Sí.
Piel de gallina, eren de canciones de piel de gallina. Sí, sí, sí.
Hi ha una altra cançó, i aquesta és més romàntica, la versió que... Ciao, ciao,
sí,
del Downtown de la Pètula Clar.
De la Pètula Clar.
Sentiu-lo una mica i parlem-ne després.
Molt bé.
Vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así. Chao, chao. Y los amigos que antaño dejé van saludándome. Chao, chao. Lo veo todo igual, nada ha cambiado en el ambiente. Y con la mirada yo te busco entre la gente. Ya te vi, radiante tu cara de alegría. Vienes corriendo de lejos sonriéndome. Chao, chao. Yo voy gritándote chao, chao, tú contestándome chao, chao, ven a mis brazos, mi amor. No sabes tú cómo los días conté hasta volverte a ver. Chao, chao, no quiero estar...
Santi, hem parlat molt dels records que tenim. El futur del Santi Carulla dels Mustangs encara té per molta corda.
Ni jo mateix el tinc present, perquè sóc d'aquelles persones que, tal com diu el Ponset, el Xavier Ponset, que diu que jo moriré. Qui ho ha dit, això?
No està demostrat.
Ningú no està demostrat. Ningú m'ho ha dit, que moriré. Quan m'ho diguin a mi personalment, llavors m'ho creuré. Doncs jo penso igual. És dir, que el futur ni jo mateix el sé.
Però ara teniu previst un espectacle que esteu fent i continueu tot l'estiu i ja veurem si a l'hivern també,
sí,
amb els teus companys del Sirex.
Del Sirex, i tant. El vàrem començar no fa gaire, a molts pocs quilòmetres d'aquí, al Teatre Bars, a Barcelona, precisament aquest divendres, el dia 13, el
dissabte,
perdó, el fem a València, després tenim firmats a Alacant, Barcelona, tornarem, anem a la Festa Major de Gràcia, també anem cap al País Basc, és dir que tenim aquest espectacle, el tenim repartit per molts puestos, i home, fa il·lusió, perquè som pràcticament, diria jo, quasi bé els dos únics que queden emblemàtics i que realment mantinguin l'esperit de tal com era als anys 60, doncs, som Sirex i Mustang. Per lo menos són els noms que en aquell moment més van sonar també i que continuen sonant, i això és molt important per nosaltres.
És un espectacle de 2 hores? En el que toqueu...
2 hores llargues, gairebé 2 hores i mitja.
Que toqueu, sí, depèn, amb els Sirex?
Depèn del otra-otra que hi ha, sí, al final. Si n'hi ha algun otra-otra, doncs llavors ens dura una mica més, sí.
Actuen els Sirex,
que sempre l'espereu.
Exactament. Primer fem una primera part, que són els Sirex amb el seu espectacle i les seves cançons més emblemàtiques. Després Mustang, també amb el nostre espectacle i les cançons més conegudes. I després una part comuna, que junts, tots al damunt de l'escenari, el Leslie i jo cantant, i és on guardem temps temes com el submarino amarillo, si jo tuviera una escoba, el que se'n mueren los feos, el Mavi, etc, etc, i en allà doncs ho cantem tots junts, i la gent doncs li agrada molt, perquè tal com dèiem abans en el transcurs de l'entrevista, vull dir, ells, la gent recorda aquelles cançons, i això doncs per la gent que ja
bueno,
comencem a tenir...
Bueno, y cuando juntos hacéis la versión aquella del Fari, en aquella queda, sí, madre mía.
Claro, 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 yo lo mío es la campanera, esto lo sabe todo el mundo.
Hombre,
y el huerfanito y cosas
así. Eso rompe,
esto no puede faltar en
eso romper, eso romper ya.
Realment la carrera dels Mustangs ha sigut espectacular, juntament amb els Sirex, els teus amics, que molta gent es pensaven que eren competència, que no éreu amics, i no és veritat. Jo sempre he sabut que heu tingut molt bona amistat. Clar. Això és com el Madrid i el Barcelona, que després se'n van a jugar a futbol i després se'n van al bar
de copes,
i la gent es pensa que hi ha el mar i mar.
Aquesta era, no? era una polèmica que més que res estava entre els seguidors d'un grup i els seguidors de l'altre.
Vale.
Hi havia gent que deia los Mustang, viva, i gent que deia no, potser mejor los Sirex, i clar, cadascú tenia la seva... perquè ells eren una miqueta més rockers que sí. Nosaltres, per dir-ho d'alguna forma. Sí. Nosaltres érem un rock potser una mica més suau i moltes balades, sobretot, i cançons. Però cadascú tenia el seu estil i teníem seguidors d'un i l'altre que eren més que res els que enfrontaven la rivalitat, però entre ells particularment i nosaltres, cap problema, al contrari. Tal com s'ha demostrat al cap de 55 anys.
Al revés.
I tant.
Dos de les bandes que probablement se relacionaos tocando a la vez,
sí,
se complementen mejor,
sí,
probablement.
La veritat és que sí.
Jo només voldria ara, ja que estem quasi acabant ja...
Passa el temps volant.
Sí, passa el temps volant, de veritat. Ara,
aquesta hora és ja...
Sí, sí.
Vaig estar...
No, això és un truco del rellotge.
Sí, sí, sí.
Vaig estar molt temps, Santi...
Del govern d'Espanya.
Vaig estar molt temps, i tu saps, perquè t'ho vaig comentar en el seu moment, que volia jo, per lo menos, que haguéssim fet una última actuació després dels anys, els Mustangs tots.
Sí, això ja no és possible.
Ara ja no és possible.
Ja no, ara ja no és possible, ara, primera, ara perquè impossible. Ja va haver-hi un pobret que ja ens està mirant des del cel, però tu saps, i tu coneixes el Miquel, i últimament doncs tens bastanta relació amb ell,
sí.
Ja no té res a veure amb la música, no vol sentir parlar de música, el mateix passa amb l'Antonio, amb el bateria, no, mira, jo, francament, ja no d'allò, i tal i qual,
el Toni
no està amb les condicions físiques més òptimes allà, tampoc com per continuar-ho fent, cosa sí. Que ens sap molt de greu a tots. Sí, està bé i d'allò, però bueno, però ja s'ha fet grandet i ja no vol,
jo no voldria acabar sense dir que ara fa o està al caure 2 anys que es va deixar el Marco Rossi. Doncs que en Pau descansi, de veritat, i jo li tenia molt de pressa, molt de pressa.
A més, part integral i part important va ser el que va inventar el nom, va ser el que va crear, quan encara eren només 3 guitarres. Que no tenien ni bateria ni enemic com a cantant. Era un trio que cantaven cançons del Shadow, tocaven cançons
que eren instrumentals,
Instrumentals, que eren el Miquel, el Toni i el Marco, i ell va ser el que d'una cançó dels Shadows que es deia Mustang, sí. Va dir, mira, aquest nom és bonic, i vam dir, sí, els altres, i l'Antonio a bateria, quan vàrem entrar, ja es deien Mustang, i d'on te l'havia sacat, lo de Mustang? Perquè el cotxe encara no existia,
no,
tampoc.
No, però el Mustang el cotxe és del 72.
No. Sí, és més endavant. Sí. Sí, inclús es van carallar amb nosaltres.
Sí?
Sí, perquè deien Mustang, que allò, i nosaltres vam dir, mireu, el disco, gravat a 1962, i l'abogat es va fer un tip de riure i va dir, no us preocupeu, que els callo, i tota la gent era el Motors, punt a la boca,
tot el contrari,
perquè teníem tota la raó.
Era tot el contrari, podia dir, doncs ara
sí,
nosaltres...
Sí, però nosaltres, com que...
En aquell moment no anava...
Ja ens anava bé, que hi hagués un cotxe que estigués...
Pues ara us vais entenar, home.
Doncs sí, hauríem pogut fer-ho, però avui en dia s'ha disseminat molt això de les exclusives i dels registres legals dels noms, perquè cada epígraf té una... Per exemple, musicalment, doncs sí, ningú pot intervenir, però un cotxe
acabarem
no té res a veure amb la música. No té res a veure amb la música, el Ford Mustang, i llavors poden haver-hi per diferents epígrafs que el nom sigui el mateix.
Bueno, ara, esto fue alguien que le dio por ahí, porque eso venía en el idioma aquel de los de en Estados Unidos, aquello, no sé, le llamaban Mustango. Un caballo salvaje y tal, era un Mustang.
Bueno, el caballo de los indios.
Sí, así, era un caballo salvaje.
En realidad el nombre es Mesteño.
Sí.
El nombre del caballo es Mesteño. Y luego, al ser Mustang, en México lo derivaron a Mustango.
Sí, sí.
Porque lo van traduir d'aquesta manera. I era un caballo muy veloz, que tenia una gran, sí, sí, una gran velocidad.
A ver, lo montaban
els indios.
Agarrando de la crin,
sí, de la crin,
sí, sin nada.
I sin manta. O sigui, sí, sí. El portaven d'allò. Aquest és l'origen del...
Bueno, i aquí lo hicieron carretera i manta.
I vist aquí, Jean-Marie, vist aquí que tenies una quantitat de cançons.
Sí, bueno, perquè a vegades
que han fet, si ho
escolta'm, però crec que ho he passat realment, sí, bé. Em sorprèn l'hora que és, perquè ha passat d'allò. Ho hem passat molt bé, sí, vull dir, hem parlat de moltes coses.
Hem començat molt bé,
I musicalment no crec que hagi faltat de res, i crec que la gent, que els saludo a tots amb un petó fortíssim, doncs hauran estat feliços, no, de recordar aquestes coses que tots hem viscut.
Jo t'agraeixo molt la teva presència
tu,
aquí en el programa, perquè feia dies que volia tindre, els teus compromisos ho havien impedit, però em vas dir... El dia 8 puc estar allà, perfecte. Anem-hi i fem un programa dedicat als Mustangs. Agrair al Jerónimo, agrair com no a Josep Maria Papaseit i a tots els oients que han estat aquí pendents d'aquest programa. I vull acabar avui amb una cançó, com tu has dit que estaven tots felices, pues los dos están felices.
Aquest,
todos están felices.
Aquí hauríem de dir los 800.000, sí, tan felices.
Pues acomiadem el programa d'avui de Guatiquemanià. Us emplacem pel dilluns que ve, allà a les 12:05 del migdia. Us desitjo a tots i a totes una feliç setmana. Abraçades virtuals del vostre amic Josep Maria Plana. Sigueu feliços.
Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud. Todo baby para los dos ha de ser un cielo azul. Solo tú y solo yo y un mundo entre los dos feliz. Y sin final, que ve la realidad, mi amor, para tu amor, los dos tan felices. Solo tú y solo yo, los dos tan felices, 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 los dos tan felices.